Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, emissora municipal de Sitges. Temps d'informació esportiva, temps de descompte. Fins les 5 en punt de la tarda en aquesta edició d'avui dilluns, 13 de novembre de 2017. Els acompanyem per fer crònica del que ha estat, podem considerar, una bona jornada esportiva en línies generals. El bàsquet Sitges, per exemple, que va trencar per fi una ratxa negativa de 5 derrotes consecutives. Dissabte passat, al pavelló de Pinsbens, victòria contundent. 88-69 davant el Club Bàsquet Sant Feliuenc. Sense cap mena de dubte, aquesta victòria va ser la prèvia perfecta de la presentació dels equips del bàsquet Sitges el passat dissabte en un atapeït pavelló de Pinsbens, un acte que ha servit també per homenatjar alguns dels exjugadors del club i per lliurar la medalla d'argent de part de la Federació Catalana de Bàsquetbol al directiu José Antonio Velasco, a qui, per cert, saludarem d'aquí uns instants. Això pel que fa al bàsquet. En futbol, farem crònica del que ha estat la 11a jornada. Una 11a jornada doncs força profitosa per als nostres equips. D'entrada, valorarem la victòria 3-1 que va aconseguir ahir a la tarda al Municipal de Guadolça el Club de Futbol Sobrense davant el Molins de Rei. Es va desfer, per tant, hores d'ara d'un rival directe i va assegurar, també és important, els 3 punts al Municipal d'Aiguadols, tenint en compte que, de moment, la trajectòria fora de casa és la que fa trontollar una miqueta les estructures d'aquest Sobrense. Analitzarem, com dèiem, aquesta 11a jornada al grup tercer de segona catalana, com també parlarem de l'empat a 3 que va aconseguir la Unió Esportiva Sitges dissabte a la tarda al camp del Moja, un Sitges que va tenir la suficient força mental per intentar d'entrada igualar per 3 vegades el marcador desfavorable que tenia amb els 3 gols del Moja i que a punt va estar d'endur-se amb els 3 punts. Un partit brillant a ulls de l'espectador, sens dubte, i que és, sense cap mena de dubte, també un bon punt si tenien en compte l'entitat del rival. A la segona catalana d'hoquei patins, res ha canviat. Nou triomf del Club Patí Subur Sitges, un partit, el de divendres a la nit, sense massa història davant un dels darrers classificats com és el Cambrils. Al final, victòria per als homes de Carles Busquet per 7-3, que han guanyat ja 8 partits de manera consecutiva i que lideren sense cap mena de discussió la classificació al grup E de segona catalana. En el nostre bloc poliesportiu també en destacarem, entre d'altres, la 6a victòria consecutiva del Rugby Club Sitges, que lidera, no direm que còmodament, però amb una certa solvència, el grup B de la Divisió d'Honor Catalana, o la golejada de la juvenil de Preferent de la Blanca davant l'Escom ahir a la tarda amb el Nou Pinsbens. Fins a 9 gols es van veure ahir, 7-2. Resultat favorable als homes de David Porres, que repassarem d'aquí uns moments amb l'Isidre Gómez quan fem doncs l'escandall de resultats dels equips de la Blanca Subur. Resultats en matèria de futbol base, futbol femení, futbol sala en aquesta edició del temps de descompte que comença ara mateix i que s'allargarà fins les 5 en punt de la tarda.
Baixen les temperatures, avança't el mal temps. Esclatoil a domicili. Ara, per una primera compra superior a 500 euros en gasoil de calefacció, et regalem 100 euros en vals de compra en alimentació. Consulta les bases d'aquesta promoció única a bonpreuesclat.cat o truca ara al telèfon gratuït 900 300 301. Esclatoil a domicili. 900 300 301.
012. La Generalitat al teu costat. El Top Manta és il·legal. Si compres el Top Manta, no només compres un producte fals. Estàs fent una activitat il·legal sancionable fins a 2.000 euros i alimentes grups organitzats que es beneficien de no complir la llei. A més, estàs comprant productes sense controls de qualitat. Estàs perjudicant l'activitat econòmica del nostre país i t'estàs perjudicant a tu mateix. No t'enganyis, no només compres un producte fals. Digues no al Top Manta. Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Són ara mateix les 4 i 6 minuts de la tarda. Encetem aquesta nova edició del Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel, acompanyant-los fins les 5 de la tarda. Vinga, va, que tenim molta teca. Avui començarem parlant de bàsquet perquè, com els dèiem, ha estat un dels bons i grans titulars que ens deixa aquesta darrera jornada esportiva del cap de setmana. La victòria, per fi, del sènior A del bàsquet Sitges, que el passat dissabte va aconseguir desfer-se del Club Bàsquet Sant Feliuenc per 88-69. Vaja, una victòria que en si no seria notícia si no fos perquè l'equip, com els hem anat recordant darrerament, venia de perdre en els seus últims 5 partits. Per tant, allò que parlàvem divendres amb l'entrenador del sènior, amb l'Edu Piñero, que a l'equip li feia falta aquesta victòria. Va ser, sens dubte, amb aquest triomf, una magnífica prèvia al que va passar després, i és que el bàsquet de Sitges va aprofitar la jornada del passat dissabte per presentar els seus equips de cara amb aquesta nova temporada en 2017-2018. Un acte que va aplegar també alguns dels exjugadors del club, jugadors que fins fa no massa defensaven els colors del bàsquet Sitges i els qui el club, el bàsquet Sitges, va voler homenatjar també. I per damunt de tot, imaginem una persona molt contenta, molt satisfeta, com és el directiu José Antonio Velasco, que el passat dissabte va rebre de mans del vicepresident de la Federació Catalana de Bàsquetbol la medalla d'argent que atorga en aquest cas la federació. En el seu dia el José Antonio no la va poder recollir, doncs es va aprofitar l'acte del passat dissabte per doncs lliurar-li aquesta medalla d'argent. Tenim el José Antonio a l'altra banda del fil telefònic. José Antonio, bona tarda.
Hola, buenas tardes, bona tarda.
Què tal? Moltes felicitats.
Moltes gràcies a tots.
Suposo que molt content. Se't veia feliç dissabte.
Bueno, no, fue una sorpresa porque yo no me esperaba esto. Y la verdad, fue un homenaje muy bonito. Que aparte de la que te den la medalla la federación, es que vengan de la federación expresamente a dártela. Encima en tu casa y encima, yo lo que ya fue muy emocionante fue cómo me trató el público y los jugadores. Impresionante.
Ara t'ho volia dir, José Antonio, més enllà del fet en si, del fet que la federació t'atorgui aquesta medalla, és una miqueta la reacció del públic, no?
No, me quedé impresionado, o sea, me quedé impresionado, súper agradecido. En aquel momento no me emocioné ni nada, porque claro, estaba más pendiente de que se ganase el partido, estaba más pendiente de que la presentación fuese lo mejor posible. Y estaba, pues eso, tranquilo, pero el domingo cuando me desperté y empecé a pensar en todo, vamos, súper agradecido a los jugadores, entrenadores, directivos y sobre todo a los padres que estaban ahí, que no me esperaba esa reacción. Mira, justamente cuando preparábamos la presentación para organizar un poco a los equipos, que se me iban todos por todos los lados, unas broncas, unos gritos para organizar a los niños, pero estos me van a odiar toda la vida. A los padres durante el partido, recriminándoles que no animaban, echándoles la bronca. Y luego te responden de esta manera, impresionante. O sea, impresionante y muy emocionante y muy agradecido.
Bé, es va demostrar, José Antonio, que la gent doncs, t'aprecia, t'estima.
Sí, pero esto es un trabajo de toda la Junta. Lo que pasa es que yo soy ahora más o menos un poco más la cara visible, que es el que echa más horas en el pabellón, que estoy más cercano a ellos. Pero esta medalla, bueno, todos mis compañeros la tienen ya, o sea que, y es un trabajo también de la directiva, que en realidad son los que me han formado y me han preparado para esto, ¿eh? El Pau, el Freddy, el Jordi, vamos, el Rafa, impresionante. Luego estás con el Nacho Vicente, que es el director deportivo, que es un chaval joven del que aprendes todos los días muchas cosas, y sobre todo el Edu Piñero, que es el que me está enseñando lo que es el básquet.
Ara, una cosa sí es ben certa, José Antonio, y es que no paras, ¿eh?
Bueno, esto es lo que lleva, la dedicación esta es la que hay que tener, y entonces a mí me gusta mucho. Hay veces que me canso, hay veces que estoy cansado, Pero lo que te ofrecen los niños, los jóvenes, los entrenadores, lo que te enseña esta gente joven, a veces es no te lo puedes llegar ni a imaginar, ¿eh? Uh-huh. Aprendes más tú de ellos que ellos de ti. O sea, son muy buenos, muy buena gente ahí en el club Basket Sitges.
Sense cap mena de dubte. ¿Cuántos años portas al club?
Pues mira, lo estaba pensando antes de que me llamases. Mi hijo, el Nacho,
¿sí?,
que también ha tenido mucho que ver en esto, me ha abierto muchas puertas dentro del club. Empezó con 3 años, le cogieron. Además, le cogió la hija del Pau Simó y se lo quedó. Llevábamos al mayor y dice, también me quedo con el pequeño. Pues 20 años.
De un y dos.
20 años, empecé colaborando, poco a poco, me pedían colaboraciones Jordi y el Fede, oye, echarse una mano aquí, otra mano allá. Empecé colaborando y cuando me quise dar cuenta ya estaba metido hasta las trancas ahí. Y con un ambiente, pues, fabuloso. O sea, un ambiente de directiva muy buena y repito, de lo que estoy aprendiendo muchas cosas. Y mira, y también pues me ha ayudado mucho porque en momentos malos de mi vida, que los hemos tenido todos, pues siempre se han comportado como una gran familia y en los momentos buenos pues también. Y lo del otro día te digo que fue algo que yo nunca me hubiese esperado en la vida, ¿eh? Uh-huh. Fue muy emocionante, además delante de tu gente, de tu familia, bueno, impresionante. Porque más por la mañana tuvimos una comida con el presidente de la federación que vino. Claro, cuando se fue, dije yo, bueno, pues se van. Yo me olía un poco lo de la medalla. Pero cuando se fue el presidente, dije, bueno, perfecto, ya no me montan el show. Y cuando veo que por la tarde empiezan a hablar del vicepresidente, dije, ya me lo van a montar. Pero no me esperaba la reacción del cariño con el que me trataron. Muy poca gente creo que lo ha tenido en estos momentos. Es una gente muy buena y estoy muy agradecido. A mí me da mucha vergüenza hablar por la radio. Estas cosas siempre me han dado mucha vergüenza. Y cuando me dices que entraba en antena, accedí más que nada para agradecer a todo el mundo el otro día todo el cariño recibido.
Doncs nosaltres t'agraïm a tu, José Antonio, que ens hagis pogut atendre durant aquests minuts. Et vull preguntar una miqueta com és el teu dia a dia al club, no? Perquè els que més o menys sabem la feina que fas, doncs, i et veuen, no?, que vas amunt, avall, t'encarregues dels... Vaja, gairebé de tot, toques totes les tecles, com es diuen aquests casos, eh?
Pues sí, es hacer de todo y no hacer nada. Es esto, es escuchar a los padres cuando hay que escuchar sus problemas, es mantener que todo esté en orden, que estén las equipaciones, es ayudar un poco a los chavales cuando están desanimados, pues animarles, a los entrenadores que también meterles un poco de bronca y que todo salga como me han enseñado tanto el Freddy como el Pau como el Jordi. O sea, es hacer lo que ellos me han enseñado. Sabemos que hay que haber una persona ahí todas las tardes porque hay que estar y ahí pues mira, he cogido este rol y ahí no, y vamos, y ya te digo, salgo muy satisfecho, muchas veces muy cansado, otras veces muy enfadado, las menos, pero muy satisfecho. Todos los días aprendo alguna cosa nueva.
¿Qué es el que más costa?
Los padres.
Ya. Imaginaba la respuesta.
Pero mira, el diálogo, que últimamente está muy olvidado en esta sociedad,
sí, te
abre muchas puertas. El saber escuchar y el saber rebatir y el saber debatir con ellos está muy bien. Te encuentras con cosas que son problemas muy gordos para ellos. Claro, yo también he sido padre de hijos pequeños que están empezando, que para ellos es un mundo, pues intentarles convencer de que se pongan en manos de un entrenador, que ya evolucionarán poco a poco. El club Basket Sitges es una escuela. Te encuentras con padres que dicen que somos poco competitivos, con padres que dice que somos demasiado competitivos. Entonces, claro, para ligar todo esto es muy difícil, pero hablando se entiende la gente. Yo vengo del mundo del rugby. Yo cuando vine aquí a vivir a Sitges me enteré que había un club de rugby muy bueno y estuve tan contento. Mis hijos me hicieron la Pascua y se fueron a jugar de básquet. Y entonces el rugby es muy diferente al básquet y a otros deportes. Y intenté meter esta humanidad. Y entonces esto es, creo, pensando, ya digo, estos 2 días lo he pensado mucho, creo que esto es un poco lo que hay que hacer. Hacer las cosas difíciles, fáciles y sobre todo dialogar, hablar y escuchar.
Uh-huh. Anem acabant, José Antonio. Vull preguntar pel sènior, evidentment, perquè sí, l'altre dia va aconseguir la victòria després de 5 derrotes consecutives. Estàveu preocupats, vosaltres, al club?
Sí y no. Sí, porque estábamos viendo que, claro, conjuntar 7 jugadores nuevos en una liga es muy difícil. En esta liga de Copa Cataluña, que es una liga muy competitiva y muy dura, la verdad. y conjuntar a 7 jugadores nuevos con los que había antes, y encima de los que había antes, 2 lesionados, el Roger Saladie y el Omar, que poco a poco les tendremos, pues costaba. Y claro, el Edu Piñero es un entrenador, súper entrenador, y lo quiere tener todo atado y bien atado. Y entrar en la dinámica de Edu Piñero es muy difícil, cuesta. Entonces, a corto tiempo yo estaba muy preocupado. En enero yo pienso que va a ser todo victoria. Claro, son jugadores que en otros clubes, que en esos clubes eran estrellas. Aquí tienen que ponerse el traje de faena. Y les está costando. Pero he visto del otro día, vamos, estoy súper convencido de que esto vamos a seguir. Vamos a hacer fases de ascenso. Mira, te lo digo desde aquí. Primicia.
Te tiras a la piscina, ¿eh?
Me tiro a la piscina porque yo creo, yo soy pro Edu y creo en él. Y si él me dijo el otro día, lo vamos a conseguir.
No, cabezota lo es un rato, ¿eh?
Sí, y trabajador.
También. Bueno, fíjate, el reconeixement també que el club li va fer a grans jugadors, com l'Edu Riu, com el Germán Sabater, com l'Àlex Rodríguez, com el Jordi Domínguez. Fixa't quins jugadors, no?
Vull dir, se lo merecen.
Jugadors que fa 4 dies estaven defensant els colors dels Sitges.
Sí, mira, yo me quedaré siempre con cuando se despidió el Edu Riu, que es un jugador que jugó a nivel de ACB, a nivel de EF. Yo creo que la categoría más baja con la que ha jugado ha sido Copa con nosotros. O sea, este señor cuando se fue nos dijo, claramente nos dijo, si yo hubiera salido antes, como erais vosotros, hubiese venido muchísimo antes a jugar aquí. Y viniendo de un súper profesional como el Edu Riu, eso me fue otro homenaje que me llevé este verano. Los hermanos Sabaté eran sichetanos, tenían filosofía sichetana, vamos, desde los 18 años aquí lo defendieron todo. Ofertas de muchos clubs que las denegaron. El Alex también, ascensos. El Jordi de la casa, el super Jordi, desde el baby basket hasta ahí, consiguiendo la base de luchar y luchar, porque nunca se lo han puesto fácil a Jordi, ¿eh? Por mucho que la gente piense, nunca se lo pusieron fácil y ahí llegó. Yo me emocioné mucho al verles y sigo manteniendo contacto con todos, porque somos amigos. Y luego también te hablaré de otro jugador que está jugando con nosotros, que es el Ruye Pérez, que este verano recibió ofertas de Eva y la rechazó porque quería jugar en Sitges, porque dice que en Sitges es su casa. Y eso también pues te da mucha esperanza de que este club se mantenga siempre arriba.
I és una miqueta el millor homenatge, com deies fa uns moments, el millor homenatge que podeu tenir vosaltres, les persones que esteu allà donant la cara una miqueta amb el dia a dia, com dèiem abans, en fi, que els jugadors que són els principals actius i els principals actors d'aquest esport tan maco com és el bàsquet, doncs us reconeixin la gran tasca que feu. Res, José Antonio, que moltes gràcies per atendre'ns durant aquests minuts. Res, volíem aprofitar la vinentesa per felicitar-te d'una manera més pública, si es pot dir així, i que endavant, que no decaigui la feina.
Venga, moltíssimes gràcies i sempre contaris conmigo.
Gràcies, José Antonio, una abraçada. Adéu-siau.
Adéu.
En fi, una de les persones, com han escoltat, José Antonio Velasco, que és d'aquells de pica pedra, del dia a dia, no d'aquells que surten a la foto i ja està, sinó d'aquells que penquen de debò, com ho fan tots i cadascun dels membres de la junta directiva d'aquest bàsquet Sitges. En fi, una bona jornada, la del passat dissabte, que va comptar també amb presències destacades, com comentàvem fa uns moments, el vicepresident de la Federació Catalana de Bàsquetbol, el senyor Josep Nadal, acompanyat pel regidor de l'Ajuntament de Sitges, Jordi Mas, que va venir una miqueta a substituir el regidor d'Esports, en aquest cas Eduard Terrado, que no va poder assistir a l'acte, i Pau Simó, el president del Bàsquet Sitges, fent de mestre de cerimònies. El reconeixement als exjugadors Edu Riu, Marc i Xavi Sabater, Àlex Rodríguez i Jordi Domínguez, jugadors que la temporada passada estaven defensant els colors del Bàsquet Sitges a Lliga EVA i que, en fi, van tenir també el seu minut de glòria, diguem-ho així, reconegut per al bàsquet Sitges. 88-69, aquesta victòria del primer equip, que no ha de ser sinó un primer pas per apuntalar ja el que ara fa uns moments també ens deia el José Antonio, i és que, vaja, aquest equip està preparat per coses més importants, sense cap mena de dubte. El proper partit que jugarà el bàsquet de Sitges serà aquest proper cap de setmana a la pista d'un dels darrers classificats, com és el bàsquet Sant Nicolau de Sabadell. Qui sembla no aixeca el cap és el sènior B, que va tornar a perdre. En aquest cas, 72-82, ho va fer ahir a la tarda amb l'equip a Pinsbens davant el segon equip del CC, un sènior B que ara mateix és cué a la classificació amb un balanç molt negatiu d'una única victòria i 8 derrotes. Són ara mateix les 4:21 minuts de la tarda. Seguim ara amb Futbol Base. I és que ha estat, sense cap mena de dubte, un dels resultats, no sé si dir més sorprenents, com a mínim més significatius, el del juvenil de preferent de la Blanca Subur, que ahir a la tarda va passar literalment per sobre de l'Escó, el que va golejar per 7-2. Un partit que, a la mitja part, el conjunt de la Blanca ja dominava per 3-0. Actuacions més o menys destacades a nivell golejador, com les de Javier Aroca, que va fer hat-trick, i 2 per part de Gerard Vall d'Usera. Una Blanca que amb aquesta victòria es consolida en aquesta zona alta de la classificació. Ara mateix és quart, suma 16 punts, està, doncs, vaja, molt a prop del segon classificat i també de l'actual líder, que és la Floresta. Amb aquests i d'altres resultats els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
No sé si la gent que va anar ahir al Nou Pinsbens esperava poder veure fins a 9. Suposo que no.
Suposo que no, però bueno... Aquí estan.
Aquí estan.
Jo la veritat no vaig poder-hi ser-hi, perquè estava en un altre partit d'aquelles hores, però bueno, m'han explicat que... I tot, que tot i això no va ser un partit d'aquells molt brillants, Sí, va ser a ràfegues. Engegaven, marcaven gols, paraven... Sí, que no va ser allò bonic del tot. Però bueno, 3 i cap a casa i uns quants golets i ara quarts.
L'Escó, que es presentava aquí al Nou Pinsbens com un dels equips de la part baixa, ja dèiem divendres que això podia suposar un cert perill, al final doncs es va acabar demostrant que la Blanca, doncs, amb aquest ritme que ens comentaves, va poder acabar golejant-los. Hem començat per aquí, però hi han altres resultats que repassem com cada setmana amb l'Isidre. Isidre, tu mateix.
Pues seguirem amb el juvenil B, que va perdre el camp del Piera 3-2 al temps de descompte. El cadet A va guanyar a Pinsbens 5-2 a l'Atlètic Sant Just. El cadet B va guanyar el camp dels Sobirats Unió Esportiva 4-6. En categoria infantil, l'infantil A va empatar 3-3 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. L'infantil B va perdre el camp del Cornellà per 3-0. I finalment l'infantil C va perdre a Pinsbens 1-4 contra el Ribes B. En categoria Alevín, l'Alevín va empatar 1-1 a Pinsbens contra l'Escola Futbol Gavà. L'Alevín B va perdre 4-1 al camp de l'Igualada. L'Alevín C va perdre a Pinsbens 2-3 contra el Sant Joan d'Espí. L'Alevín D va sortir fortament derrotat del camp de la Martinenca 18-0. I finalment l'E va perdre el camp del Cubelles 7-1. En categoria Benjamí, el Benjamí A va perdre 9-0 al camp del Cubelles. El Benjamí B va perdre a Pinsbens 3-5 contra la Noia. El Benjamí C també va perdre a Pinsbens 2-5 contra el Sant Sadurní. I finalment el Benjamí D va perdre 5-1 al camp de l'Igualada. Ja has anat sentint els resultats que no...
Sí, sobretot aquests últims...
Ha sigut una carrerilla l'últim que no... que, no era bona.
Que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do.
Farem el resum, seran 3 victòries, 2 empats, 11 derrotes, o sigui que sí. De les setmanetes també dures.
Cap de setmana... Sí. Cap de setmana una mica per oblidar, com es diu en aquests casos i com diu el tòpic. Doncs Isidre, moltes gràcies per ser aquí de nou. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Bueno, volia fer un incís nomàstic, felicitar-te.
Ah, moltes gràcies, senyor. En vida seva, que es diu.
Perquè si no et veuen cartells pel carrer, igual no et feliciten, però és que ho sàpiguen.
Molt bé. Vinga. Isidre, moltes gràcies, una abraçada, adeu-siau.
Adeu.
Adeu. 5 minuts i arribarem al punt de 4:45 de la tarda, sabuts i coneguts ja amb els resultats dels equips de la Blanca. En repassem d'altres marcadors que ens deixa també aquest darrer cap de setmana esportiu. Per exemple, en matèria de futbol femení a la segona divisió, victòria, vaja, més que victòria, mega golejada del primer equip femení del Sobrense, que ahir es va desfer còmodament de l'Abrera per 11-1. Destacada actuació, per exemple, de Júlia Pérez, que va fer 3 gols, o Lats Sistiaga, que en va fer 2, i van completar la golejada les jugadores Rita Fernández, Judit Puig, Alba Ramírez i Nut Alvareda, cadascuna amb un gol. És líder el Sobrense per segona setmana consecutiva. Mal resultat, en canvi, de l'infantil cadet, que va perdre 3-4 davant el futbol base Solsona Arrels, i victòria, en canvi, de l'Aleví infantil, que es va desfer del Castelldefels per 8-2. En futbol sala, a la primera nacional catalana, l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, que va protagonitzar la sorpresa de la jornada en vèncer el líder, el Gelida Futbol Sala, per 4-3. Amb aquest resultat, l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges es col·loca setè a la posició, suma 10 punts, per tant, ha pujat unes quantes posicions després d'aquesta magnífica victòria, en repetint 4-3 al líder Gelida. I tanquem aquest primer bloc poliesportiu de resultats parlant d'en rugby, perquè a la divisió d'honor catalana el Rugby Club Sitges no va tenir pietat del segon equip del Rugby Club L'Hospitalet, el que va derrotar el passat dissabte a la tarda aquí a Santa Bàrbara per 64-0. És el sisè triomf consecutiu per seguir dominant a la classificació, per seguir primers. Proper partit, molta atenció, perquè visita ni més ni menys que el camp del segon classificat, on és ara el Futbol Club Barcelona. I destaquem també l'empat que va aconseguir l'equip sub-18, 7-7, en la seva visita al camp de la Unió Esportiva Sant Boiana. 4:28. Obrim, per tant, carpeta futbol per fer crònica ja del que ha estat aquesta 11a jornada, tant a segona com a tercera en la catalana. Comencem repassant els resultats que ens deixa la 11a jornada al grup 3 de segona catalana. Que van ser Fundació Atlètic Vilafranca 2, Gornal 1, Sant Quirze 2, Atlètic Prat Delta 0, Júnior 2, Vilanova 2, un Vilanova que va ser capaç d'igualar un 2-0 advers. La victòria 2-0 del Fontsanta Fatjó davant el Cantries. 2-1 va guanyar l'Espluguenc a l'Atlètic Sant Just. Victòria per la mínima 1-0 va guanyar el Rubí al Prat B. Victòria a domicili, la que va aconseguir el Marianao al camp de l'Olímpic Can Fatjó per 0-2. També va guanyar fora amb el Vegas 0-3 al camp del Sant Joan d'Espí. I la victòria d'ahir la tarda a Iguadols 3-1 del Sobrense davant el Molins de Rei. Continua en primer a la classificació amb el Vilanova amb 26 punts, seguit de l'Espluguenca amb 24, 22 per en Rubí, 21 per Sant Quirze, 19 per Atlètic Sant Just, 18 punts per Prat B, 17 punts per Fontsanta, per Vegas i Cantries, 16 per Marianao, 15 per Olímpic Can Fatjó, la Fundació Atlètic Vilafranca suma 13, els mateixos que el Júnior, i a la part baixa de la classificació trobem Atlètic Prat Delta, el proper rival del Sobrense, aquest proper dissabte, suma 10 punts, els mateixos que el Molins. El Sobrense que escala una posició, deixa la penúltima plaça i se situa hores ara avant penúltim. Té 9 punts al conjunt sitgetà. Penúltim, el Sant Joan d'Espí amb 8 i tanca la classificació al Gornal amb 5. Doncs, com dèiem ahir, el Sobrense va derrotar 3-1 al Molins de Rei, al Municipal d'Aigua Dols. Victòria important, interessant, bàsicament per dos factors. Primer, perquè es jugava a casa i els punts de casa doncs valen or, com es diu en aquests casos, i perquè al davant hi havia un equip ara mateix de la Lliga del Sobrense, com és el Molins de Rei. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Partit bastant complet, en línies generals, si hem d'analitzar l'actuació del conjunt de Xavi Areu ahir davant el Molins.
Sí, en la seva tònica aquí al Municipal d'Aigua Dol.
Sí, almenys en els últims partits l'equip ha demostrat una solvència bastant interessant.
Sí, ha demostrat col·locació, doncs, entrega i, a més, doncs, creure en tot moment que pot guanyar el partit, no? No va ser fàcil, perquè la primera part no va ser fàcil, va ser la primera part de tanteig.
Ho va intentar el Sobrense, eh? Va portar el pes gairebé del partit, però la primera part va acabar sense gols, amb empat a zero.
Però la segona va reaccionar bé el Sobrense, va començar a obrir la llauna, i quan el Sobrense obre la llauna, doncs ja fins i tot ells van tenir que obrir-se una miqueta més, va trobar més espai, i home, la segona part del Sobrense va ser bastant completa.
El 54, Marc Navarro, amb un xut potent amb l'esquerra, obria el marcador, aconseguia aquest 1-0 favorable amb el Sobrense, i Geri, el 82, gràcies a un penal, després d'una magnífica acció individual d'Adrià Fer, que va travessar literalment el camp de punta a punta, va arribar a l'àrea contrària i penal claríssim que l'àrbitre no va dubtar ni un moment en assenyalar, i Geri aconseguia, com dèiem, aquest 2-0. Era el minut 82, tot feia preveure que el partit ja el tenia doncs molt, molt, molt al seu favor, al Sobrense, però arriba dos minuts més tard el penal favorable al Molins de Rei, un penal que a sobre va suposar la segona targeta groga de Gerard Balbuena. El Sobrense es quedava en 10, Capella, el jugador del Molins, transformava el penal, 2-1, i ai, ai, ai.
Sí, sí, sí. Sí, sí, perquè, a veure...
Ai, 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 bàsicament pels que estàvem veient el partit.
És que aquest guió ja l'hem vist.
Sí, per això, per això.
L'hem vist més d'una vegada, no? I clar, i pensa, ara arribaran un cop aquests que no han fet res pràcticament en tot el partit, perquè el Sobrense va ser el que va portar el control, i te marcaran el gol de l'empat i te quedes una miqueta amb la cara de tonto, no? Uh-huh. Però no va ser així, perquè ahir el Sobrense volia guanyar.
I va voler guanyar, i ho va fer, doncs, aconseguint aquest tercer gol que marcava amb Geri al minut 88. Parlàvem de la importància d'aquest jugador, del Geri, que ha de ser un jugador una miqueta, no direm que tiri el carro, però ja és un jugador amb els seus galons a l'equip.
Sí,
i al club, evidentment.
Sí, és un jugador doncs que ara ho tens, que doncs no l'ha tingut durant molt de temps, que es nota molt al mig del camp i sobretot a l'eix de la delantera, no? Vull dir, és un jugador que mou fitxes, i també un Marc Navarro, no? Que comença a ser el jugador que tots esperem, uh-huh. Doncs que ell és l'encarregat moltes vegades d'obrir la llauna i que és el màxim realitzador del Sobrense. Després, si te trobes amb un mig de la defensa en la que ja no n'hi ha aquelles petites balades que n'hi havia al principi, i un home de darrere, com és el cas del Nito, que està col·locant tot el partit als seus jugadors, doncs ara ja comença a donar-te aquelles sensacions que és un equip seriós.
Victòria, per tant, 3-1 del Sobrense davant el Molins de Rei, que analitzàvem d'aquesta manera amb l'entrenador Xavi Areu.
Hola, bona tarda, Pitu. Sí, victòria molt important, ho vam parlar divendres, ho hem tornat a recalcar avui. Ens venien una sèrie de partits amb rivals directes que havíem d'intentar guanyar o com a mínim puntuar, i bé, no va poder ser la setmana passada i aquesta hem fet un bon partit a casa.
Deia allò d'arribar directe, perquè de moment si dones un cop d'ull a la classificació, de moment els duels amb els rivals ara mateix del Sobrense, que malauradament són els de la part baixa, doncs no estan gaire bé o gaire favorables, em refereixo.
No, avui justament estàvem mirant la classificació abans de baixar al camp. Sabíem que era important guanyar avui, a casa ens hem de fer forts, i portàvem ja tres partits seguits puntuant i bueno, volíem tornar a guanyar. I sabem que això, que tant el d'avui com la setmana que ve al Prat Delta eren partits importants que hem d'intentar guanyar, perquè si no, sí que és cert que si continuaven guanyant els de dalt obrien una miqueta forat ja, i eren més de dos partits i costava recuperar. Llavors avui era important guanyar per continuar enganxat al grupet que tenim per sobre.
L'equip avui se l'ha vist bastant bé, inclús crec que a nivell mental, no? Vull dir, no és fàcil, suposo, gestionar una situació complicada, et veus a baix, et veus que a fora no guanyes. Això suposo que afegeix, no sé si un puntet encara de pressió, de nervis, sobretot quan jugues aquí a Aiguadols.
Bé, no, jo crec que l'equip quan juga a Iguadols es troba còmode, sap que juga a casa, se sent còmode, coneix les dimensions, sap que sent intens i sortint als contraatacs genera perill, que som sent forts darrere, sempre tenim opcions de guanyar, i sí que és cert que fora doncs costa una miqueta més, però la veritat és que estic content perquè tot i la darrera ratxa, bueno, no haver guanyat fora encara i la ratxa dolenta que hem tingut, bueno, els jugadors han estat en tot moment motivats, eren conscients que no era el lloc que ens pertocava. Tots creuen que bé, que tenim plantilla per donar una miqueta més, per estar en una zona més tranquil·la. I bé, aquesta confiança que ells mateixos tenen en ells és la que crec que es trasllada a casa sobre el camp i la que hem d'aconseguir que es traslladi fora de casa també.
No està el Sobrense tan malament per estar on està.
No, jo crec que no. Venim dient ja fa diverses setmanes que, ostres, portem fent diversos partits, però no m'ha acabat de guanyar, no sé què, tal. La setmana passada vam fer un partit a Sant Quirze, també. L'anterior vam puntuar a casa, i l'anterior. I crec que, de fet, des del dia que vam visitar l'Espluguenc, que ja fa unes quantes jornades a casa seva, que era un partit molt complicat, el Sobrense porta fent bons partits, o potser no sencers, però bé, al final tampoc pots dominar o fer partits sencers als 90 minuts, és difícil, no? Però sí que havíem vist un bon Sobrense estones, a parts, o partits quasi sencers, i bé, seguim aquesta línia ascendent i estem convençuts que poquet a poquet, si acabem de donar un petit salt i d'apretar les dents en quant a treball, bé, pujarem alguna posició més, estarem més tranquils.
Del partit d'avui, Xavi, semblava que amb el 2-0 ja l'equip tancava el partit, el 2-1 els torna a ells el partit, tenint en compte que el Sobrense s'acaba quedant amb un home menys. Aquests últims minuts s'ha patit una miqueta, sortosament ha arribat al tercer del Geri, però bé, en general, com dèiem, l'equip ha sabut gestionar bé els tempos del partit.
Sí, en general sí, crec que hem fet un partit molt complet, hem estat dintre del partit en tots els minuts, ho hem parat al descans, que si manteníem porteria zero era el que ens donava vida, el que ens permetia estar dintre del partit en tot moment. És cert que amb el 2-0... bé, hi ha el penal aquest en contra, que realment el pobre Gerard acaba expulsat, i bueno, ens deia fora del camp, que ja no és que protestés a l'àrbitre, sinó que ens ho comentava fora, diu, és que m'ha donat ell a mi, o sigui, m'ha donat ell la patada a mi, s'ha caigut i ens piten penal en contra, quan a la primera part hi havia hagut un igual o més clar a Mitchell, i el mateix Linier que estava davant no l'ha volgut xiular. Però bé, l'equip s'ha refet bé, tot i ser un menys, han lluitat, se'ls ha de felicitar pel partit sencer i per aquesta estoneta final que bé, ha estat una mica més el partit trencat, ells tenien més la pilota i que han sabut patir, inclús tancar el marcador amb una bona excursió del Feixas, amb el gol del Geri. Bé, felicitar-los a tots.
Bé, una bona victòria, com dèiem al principi de la conversa, Xavi, ara, com deies tu també, a pensar i intentar trencar aquesta dinàmica negativa fora de casa, no? Passen les jornades i bé, suposo que tots pensant com intentar, repeteixo, no? Trencar aquesta dinàmica negativa fora.
Sí, 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 hem de trobar la fórmula per estar igual de còmodes a casa que a fora. Ho veníem parlant, havíem fet, molt que dèiem, havíem fet bones estones, bons partits a casa, a fora, però no acabàvem de ser competitius. I
bé, deu estar molt a prop. L'altre dia Sant Quirze van sobrar els 10 últims minuts, com aquell que diu, però bé, de moment les sensacions tampoc són tan dolentes fora.
No, per res, a veure, exceptuant el partit del Sant Joan d'Espí, que sí que bé, que l'equip va estar molt malament, l'equip competeix, que és l'important, i després bé, no acaba de tenir el puntet aquell per poder puntuar. Sí que és cert que les primeres jornades veníem sent l'equip més golejat, hem aconseguit tancar la seta, hem fet un parell de partits en porteria zero, la setmana passada ens marquen dos, però bé, sí que el primer és una errada i el segon ja el marquen al final quan ja estàs intentant empatar, i avui et marquen de penal, o sigui, realment de jugada crec que el Nito ha tingut poca feina, i és gràcies a la bona feina de l'equip sobre el camp, no? I res, és una victòria que donarà moral a l'equip i intentar, no sé, encara no hem trobat la fórmula, però intentarem trobar-la de cara a la setmana que ve per al camp del Prat Delta, fer un bon partit, competir igual, però aconseguir puntuar.
Acabo, Xavi, et pregunto sobre mercat. Treballa el Sobrense, de fet continua treballant per incorporar algun nou jugador, suposo.
Sí. Bé, ens estem movent en aquest sentit. Ens estem movent en aquest sentit.
Una opció avançada o...
Bé, tenim gent que ens està mirant de donar un cop de mà i tenim un jugador que està venint a entrenar, ha vingut a entrenar aquesta setmana passada, un davanter, però bé, hem d'acabar de veure-li això. Aquesta setmana, propera setmana, incorporarem també el Víctor Matías, que és un altre dels juvenils que, bé, que està fitxat però encara no ha pogut competir per tema laboral, i a partir d'ara ja sí que podrà, l'incorporarem la setmana que ve segurament. I bé, Víctor Matías segur, estem treballant bé amb algun dels jugadors que han estat al club en les darreres temporades, a veure si acaben de donar el pas.
Es parla de Marcos Espigado, no sé si...
És un dels casos, vale? Se l'està... Bé, va tornar a Austràlia, que va estar viatjant, ara està treballant i bé, s'està intentant parlar amb ell, a veure si s'ho pot muntar. I bé, mirarem, no estem tancats a reforçar-nos per res.
Baixes, espereu que no n'hi hagin masses més, tenint en compte que ja l'Ivo està fora. No sé, s'havia parlat últimament de la possibilitat que marxés fins i tot l'Àlex, el porter. Com està el tema?
No, la nostra idea és que no hi hagi més bases ja, vale? Intentar mantenir el bloc per la situació que hi ha hagut amb l'empresa aquesta que anava a entrar i per mil històries on, bueno, i per algun motiu personal hem hagut de donar alguna baixa, però la idea és no donar-ne més. Sí que és cert que Àlex, bueno, en principi sí que marxarà. Perquè...
Si us obliga a incorporar algun porter?
No, bueno, Àlex marxa per l'arribada de Nito, per l'arribada de Nito, i Marc Muñoz continua. El que passa és que Marc Muñoz aquestes dues setmanes ha estat de vacances, que ja estàvem avisats des de l'estiu, que bé, ha estat treballant tot l'estiu a la platja i no ha pogut marxar fins ara. Llavors ja estàvem avisats i Àlex ens ha vingut bé, a donar aquest cop de mà aquesta setmana, i la que ve en principi ja no serà amb nosaltres.
Comentant, Xavi Areu, la situació concreta d'alguns jugadors, Àlex Rodríguez, el porter, que, bé, com han pogut escoltar, doncs, deixarà la disciplina del club. El Sobrense es quedarà amb dos porters, amb Marc Muñoz i amb Nito, i a partir d'aquí una miqueta el que tu ja comentaves i avançaves el divendres, Toni,
sí,
sobre la situació d'Àlex Rodríguez.
Sí, sí, és un jugador que l'estan esperant a Sant Pere Rodivilles, se n'anirà allà a Sant Pere. Sant Pere, fins i tot, el porter ha marxat al Segur de Calafell, perquè doncs, el seu entrenador necessita i vol a l'Àlex. L'Àlex anirà al Sant Pere Rodivilles, i bé, perquè no és fàcil ser suplent. Tothom vol ser titular, no?
És evident que tothom vol jugar i que ara tens per davant un senyor porter, un tros de porter com és Nito.
Clar, és que clar, tens un porter que ha jugat a la tercera divisió, un porter que, doncs, clar, de garanties, i clar, tu tens que lluitar amb això, no? Bé, que tingui molta sort al Sant Pere Rodivilles, aquí se queda Muñoz, no?, com ha dit ell, perquè torno a repetir, tenir un porter de segona, de primera catalana per ser suplent, molt difícil, i per això és tan complicat tot això.
Altres noms propis que ens deixava sobre la taula Xavi Areu, el de Víctor Matías, un jugador que, bé, que ja està pràcticament fitxat. Ens parlava d'un altre davanter, sense donar el nom, que també està entrenant darrerament amb el Sobrense, el nom de Marcos Espigado, que també, doncs, fa dies que sona, però no s'acaba de concretar. En fi, veurem com acaba tot plegat, Toni.
Veurem com acaba. Estan treballant per a tenir més jugadors, perquè, clar, la plantilla del Sobrense ara és molt justeta, d'efectius, parlo perquè són justos, perquè han marxat jugadors. De fet, sabem de tres jugadors que ja pràcticament han desaparegut. Ivo ja està jugant
amb el Moja, sí, de fet va jugar dissabte amb el Moja.
Martí Ferret ja fa dies que està jugant amb el Vilanova, i també està el Gallego.
Sí, sí, Jordi Gallego.
Jordi Gallego, doncs, que està desaparegut en combat.
I el Jesu Angoy.
Sí, Angoy, és que el d'Angoy és un cas molt, molt estrany, perquè fins i tot, doncs, ahir m'arribava que Chantal està fent pactes amb el Segur de Calafell per aportar jugadors allà.
Bé, en qualsevol cas, això passa, a vegades, situacions de jugadors que de cop i volta els deixes de veure i nunca más se supo. Però bé, en qualsevol cas, el Sobrense s'ha de centrar ja, com diguem, en el partit que té dissabte a la tarda amb el camp de l'Atlètic Prat Delta. Ara mateix, 4:45 de la tarda, passem full, deixem la segona, anem a la tercera catalana. Música. Per repassar d'entrada els marcadors d'aquesta onzena jornada en aquest grup 12, que han estat Olivella 3, Riu de Villes 1, Moja 3, Sitges 3, Mediona 4, Martinenca 1, Ribes 4, Piera 2, Montserrat Igualada 2, Sant Mauro 5, el partit Anoia la Múnia suspès amb un marcador favorable a l'Anoia per 5-2, l'empat a 2 entre el Sant Pere Molanta i l'Òdena, victòria clara del Cubelles, una més, la onzena consecutiva dels homes de Xavi Vilagut al camp de la Pobla de Claramunt i la golejada 5-0 de la Ribetana davant l'Hortonenc. Per tant, el Cubelles no afluixa, continua manant en solitari a la classificació, 33 punts, 28 al Sant Mauro. Tercer, la Joventut Ribetana amb 22, el Sitges queda ara mateix quart, però podria pujar un lloc més si acaba d'aconseguir els 3 punts aquest dimecres a la segona part pendent que té davant l'Olivella. Recordem que el partit està amb victòria momentània dels Sitges 2-0. El Moja també suma 21 punts, 19 per Anoia, 18 per Òdena, 16 per Mediona, Ribes 14, Piera 12, amb els mateixos que Olivella, 11 punts per Hortonenc i la Pobla de Claramunt, 9 per Riu de Villes, 9 punts per Sant Pere Molanta i tanquen la classificació. El Montserrat Igualada amb 7, 7 punts també per la Múnia i la Martinenca amb 4. Marxes de Moja amb aquest 3-3 i penses una mica agradols, però avui, que ja és dilluns, que han passat un parell de dies, Toni, potser ja es veu diferent, no?
Sí,
aquest
sí.
Empat.
Sí, home, te'n vas una miqueta, jo, com tu dius, perquè doncs has pogut guanyar els 3 punts.
Has tingut l'opció de marcar el quart, fins i tot, sí. Aquella ocasió de l'Adri Alonso que surt fregant el pal, però, en fi, s'ha de valorar tot una miqueta. S'ha de valorar qui tens al davant, quin equip és, que jugues a casa seva. Que el Sitges, per 3 vegades, ha d'empatar amb el partit. Això suposa un desgast mental, físic.
Sí, 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 però te vas content perquè les sensacions que dona l'equip són molt bones. Em va fer, jo diria, un dels bons partits que l'he vist a Can Contrari.
Va era saber... una bona prova aquesta, tenint en compte el que dèiem divendres, Toni, que el partit gran que fins a, en aquell instant havia tingut el Sitges era el Sant Mauro i no el va saber resoldre. Sí que Sant Mauro, tots sabem que és un...
És un món a part al seu camp.
És un món a part, és un equip magnífic que de ben segur estarà a dalt fins al darrer instant. Però Moja també no deixava de ser una prova de top per aquests Sitges.
Sí, a més, és un equip que té molt potencial ofensiu, el Moja, que en qualsevol moment et pot fer mal, i doncs era una prova de foc impressionant pel Sitges, no? Ara, també jo m'he posat a pensar que m'agradaria veure els Sitges ara, aquell partit que va jugar a Sant Mauro. La sensació que té d'estar donant l'equip ara, doncs, jugant... aquell partit que ja va jugar, que va donar aquelles sensacions, que l'equip va ser superior al Sant Mauro, que el Sitges li va faltar arribada. Ara m'agradaria veure el Sitges, perquè ara veiem un Sitges més armat, un Sitges més compacte i un Sitges que li pot fer mal fins i tot a Sant Mauro al seu camp. Per això, potser aquest partit del Sant Mauro es va jugar massa aviat. Ara m'agradaria veure aquest partit.
Aquell partit, allà, si no em falla la memòria, Adri Alonso no hi era.
Clar, jugava Rubén Cortés.
Jugava Rubén Cortés.
No jugava cap de los dos juvenils.
Sí, sí.
Doncs n'hi havia molts canvis. La defensa, també n'hi havia un parell de jugadors que no estaven.
Sí, era un Sitges
diferent.
Era un
Sitges molt diferent. Molt
un Sitges menys rodat, evidentment. Però bones sensacions les que ens va deixar l'equip, almenys els primers 45 minuts. Una primera part, Toni, que acabava amb empat a 2. Sí que començava marcant el Moja gràcies a un penal que transformava Ivo Luque, un penal allò de dir, bueno, un penal que semblava que l'àrbitre se'l traia una miqueta de la bossa, no? Però en qualsevol cas el Sitges va reaccionar bé i Enric Bono, tot sol a l'àrea, va creuar una pilota i establia l'empat a 1. El 2-1, Oriol Feliu entrant des del darrere amb el cap tornava a avançar el Moja, era el minut 43 i res, un minut després el juvenil Carlos de Bastida de cap feia l'empat a 2. Era un resultat just, però no just.
No.
Perquè el Sitges havia merescut bastant més en aquesta primera meitat.
Sí, havia jugat més,
portava més el control del partit. De fet, el que buscaven una miqueta les contres, buscant l'esquena amb aquest jugador tan perillós com Ivo, que no, potser no va ser el millor partit d'Ivo, perquè no se la va veure pràcticament. I el Sitges sí que va tenir la seva solució. No era el resultat que el Sitges merecia, però era davant d'un Mosia que s'havia adelantat dues vegades al marcador.
A l'inici de la segona part, de fet, coincideix amb els pitjors moments. Pitjors moments perquè, de fet, no havia transcorregut ni un minut que el Moja, a través de Gago, feia el 3-2, 46, al minut 46, però el Sitges torna a aixecar el cap i torna a reaccionar. I Adri Alonso posa l'empat a 3 al minut 67. Quedava partit, però a partir d'aquí el partit agafa un caire, allò que diuen els castellans, de toma i daca.
Es trenca.
Sí.
Es trenca, sobretot, al mig del camp.
Ataca el Sitges, ataca el Moja, ataca el Sitges... Una miqueta de descontrol, en aquest sentit. Un descontrol controlat,
Sí. Sí, perquè darrere el Sitges va estar força bé, tot i encaixar tres gols, va estar molt bé tant el porter com la defensa. Potser el Pero està en aquest primer minut de la segona part, en el que a veure, Rafa Porra es veu obligat a fer un canvi, que és el Rafa, perquè el lesiona.
Sí.
Clar, aquest retocament de la línia darrere, d'alguna manera despista una miqueta el primer minut, que va ser quan el Mosia marca el 3-2, despista una miqueta el Sitges, no? I arriba aquest 3-2. Després el Sitges col·loca bé, veiem a un Víctor Olmedo fent partidàs i lluitant molt en defensa.
Incomensurable.
David Carrasco també va estar a l'alçada, i fins i tot Pablo, quan va sortir, va fer un partit molt seriós. Però ells buscaven la contra, perquè té jugadors molt perillosos, molt experimentats. Jugadors com que diu el Rafa Porra, venen
De categoria
superior. De categoria superior, que venen de la segona catalana. I clar, estan més experimentats en aquest sentit, però el Sitges va controlar força bé i fins i tot va mereixer guanyar.
Al final, però, empat a 3 i Rafa Porra se n'acabà, deia que el partit tenia un doble anàlisi.
Sí, bueno, és un empat que té doble lectura. Suposo que demà més fredament valorarem, de tenir en compte que puntuar fora sempre és complicat, i més en un camp com el Moja, amb els jugadors que té. El que passa que et queda un sabor, regust una mica amarg, perquè fer tres gols fora i no haguer-nos emportat els tres punts. Però bueno, jo en línies generals estic molt, molt orgullós, molt satisfet de l'actitud de tots els que han jugat, del que ha jugat més, del que ha jugat menys. Jo crec que avui hem competit davant un bon equip i la imatge i les sensacions que m'emporto són molt bones.
D'entrada, l'equip ha demostrat una força mental bastant, bastant important, tenint en compte que el Moja per tres cops ha aconseguit avançar-se al marcador.
Sí, la veritat que sí, perquè jo crec que en totes les fases del partit era quan nosaltres estàvem, si no dominant, si arribant amb més claretat que ells. Jo recordo una intervenció del Roger, crec que no, apenas han arribat a porteria, amb el mèrit que té davant els jugadors que tenen. Amb el 0-0, quan estàvem, semblava que vindria el 0-1, un error, un xut llunyà, quasi des de tres quarts de camp se li escapa el Roger, i estem una mica indecisos, fem un penal, no sé si ho era o no, des de tan lluny no ho vist, es posen per davant. Però un equip enfonsat baixa els braços, perquè quan estàs fent tan bé i ells arriben la primera, te l'enxufen, ens hem revifat, hem fet l'empat, i després ens han fet el segon, hem tornat a revifar. La segona part també han sortit una mica, una acció puntual, amb un sac amb un córner, una falta de tal, no recordo, la defensa hem estat una mica descol·locats, l'Ivo ha fet un control molt bo, ens han fet el 3-2, però hem seguit, hem continuat, hem tingut una molt clara de l'Adri, i al final un penal també possiblement similar al que ens han pitat a nosaltres, que és on estic, no ho he vist clar, hem pogut empatar, i bueno, sumar al camp del Moja, analitzant-ho fredament, jo crec que serà bo. Ara tenim que fer aquest punt bo intentant sumar els 3 punts de l'Olivella el dimecres entre setmana, que no serà fàcil, i el dissabte hi ha un altre partit a casa, que tot el que sigui sumar a casa serà important, i farem bo el punt que hem fet avui.
Com marques l'empat a 3, què fas? Està bé això, me'n vaig a buscar el quart. Són moments determinants, són moments a vegades que cal tenir el cap fred.
Bueno, jo penso que el futbol és dels futbolistes, els entrenadors estem allà per pues, donar una sèrie de consignes i de més, però has vist que els nostres jugadors pues, volien anar a fer el quart en cap moment, i això a vegades això no pots controlar. Encara que jo volgués tirar-me enrere, si ells tenen aquest, jo els he dit moltes vegades, que si es veuen capaços de tirar endavant i guanyar els partits, i jo faig una mica més, entre cometes, amb Arrategui, el futbol és seu, si ells ho veuen, jo vaig amb ells el que faci falta, i si anem tots a una, com hem fet avui, hem anat, hem fet l'empat a 3, i s'ha donat amb un detall important per mi, que és l'Adri ha fet el gol, ràpid ha anat a agafar la pilota, apenas a celebrar, per sacar, per intentar fer un quart gol. Amb el mèrit que té de fer-ho a un camp molt complicat com és el del Moja, que ja sabem que tenen jugadors de categoria superior i que l'any passat doncs, molts havien estat de segona catalana, el que passa que van tenir un mal la segona volta, perquè jo crec que aquest Moja tranquil·lament a segona catalana avui per avui podria participar tranquil·lament.
Potser els pitjors moments dels Sitges coincideixen amb el 3-2, no? No es portava gairebé ni un minut de la represa, són aquests primers 5-6-7 minuts de la segona part, no, Rafa?
Sí, allà ha sigut possiblement a partir del 3-2 l'equip ha quedat tocat, perquè és que ha sigut una acció aïllada, que arriben, estem una mica descoordinats defensivament, després defensivament hem vist que algun jugador pues, estava una mica tous a nivell d'autoestima i de confiança, això l'equip pues, inconscientment ho ressent, i hem tingut pues, 5-6 minuts que afortunadament no ens han fet el quart, perquè segurament llavors sí que s'hagués acabat el partit. Però bueno, hem passat aquests 5-6 minuts, que sabíem que aquest camp ja s'havia avisat, que hi hauria moments que teníem que passar-ho malament, perquè davant havien bons jugadors. Ens hem refet, i jo crec que hem fet el 3-3, i jo crec que avui, si haguéssim guanyat, no hagués estat injust. Però bueno, el futbol són gols, nosaltres hem fet 3, ells també hem fet 3, un punt per cada un, i a pensar ja la següent setmana.
Hi ha hagut moments, Rafa, que semblaven que llançaves la moneda a l'aire i podia caure d'un costat o de l'altre, no?
Sí, perquè bueno, nosaltres el nostre objectiu era intentar pues, fer el quart, però clar, ells davant tenien jugadors pues, molta qualitat tècnica, vull dir, és que no fa falta que els descobrim. Són jugadors que tenen una pilota llarga, te la baixen, te la controlen, bueno, és complicat, i a vegades pues, hem arriscat, hem deixat defensa de 3 amb 3, però bueno, això és el futbol, jugadors, jo veia que la seva idea era intentar guanyar el partit, cosa que estic content perquè significa que, bueno, que són competitius, són guanyadors, i en cap moment pues, hem donat, jo tenia una mica de por perquè aquests partits a vegades, o el Sant Mauro, en moments que vam donar una mica, vaig tenir una mica sensació d'inferioritat, de sensació d'inferioritat, en canvi avui no, avui els he dit, els tenim que mirar els ulls, tenim que competir, ho han fet, i jo crec que ho han fet i de manera admirable.
Heu apostat avui per al Carlos, en la Bastida, serà un jugador que en les properes setmanes, mesos, no sé, tindrà les seves oportunitats, es començarà a ser important en aquest equip?
Bueno, hem de partir de la base que Carlos és un juvenil, avui ha fet un, jo crec, un partidàs, passa que el noi pues, no va poder fer pretemporada perquè estava fora, tenia una sanció l'any passat amb el juvenil, amb la qual ha endarrerit una mica la seva participació. És un jugador que en principi entrena al primer equip, però té fitxa de juvenil. Si nosaltres creiem necessari, jugarà amb el primer equip, i si no, pues, ajudarà el juvenil a salvar la categoria, que la primera divisió és una categoria complicada pel juvenil, i bueno, estarà una mica entre terra dels dos equips. El que veiem més convenient pel benefici del club, ja sigui amb el juvenil o amb el primer equip, el noi pues, anirà jugant amb el primer equip o amb el juvenil, el qual és un jugador híbrid en el sentit que està entrenant al primer equip, però té fitxa juvenil, amb la qual cosa, segons les necessitats setmanalment, pues, tirarem d'ell més o menys.
Mm-hmm. Vull dir, perquè clar, avui titular en un partit que considerem dels importants.
Bueno, els entrenadors nosaltres no mirem, sempre ho hem comentat, tenim, no sé, aquesta sort o aquesta virtut o aquest defecte de no mirar el DNI, nosaltres pues, ens fixem en el dia a dia, en l'estat anímic i psicològic que estan els jugadors. El Carlos de Bastida pues, ja fa 2 mesos que està entrenant a nosaltres, és un xaval que té un potencial a nivell físic i a nivell de velocitat i de rapidesa, és molt profund, i consideràvem que tal amb l'estil que proposàvem avui en defensa de 3 en carrilers, pues, era un jugador que l'espai ens podia donar moltes opcions, com així ha sigut, ha fet un gol molt maco i després ha treballat com un animal, entre cometes animal.
Un altre dels jugadors que avui ha fet un partit bastant completa ha estat l'Enric Bonol. Se l'ha donat confiança a aquest jugador i penso que doncs ara el jugador té confiança i està fent bons partits.
Sí, a veure, a mi no m'agrada, t'he parlat abans del Carlos de Bastida, no m'agrada personalitzar amb els jugadors, perquè considero ja, però que és un esport col·lectiu. Estic molt content amb l'Enric, està fent un rendiment molt bo, ha anat de menys a més, hem de ser conscients que té 19 anys, i a vegades pues, aquesta inexperiència en segons quins detallets pues, ho anirà agafant en partits. però estic molt content amb ell, com estic molt content també amb l'Albert Durango, que ara no està intervenint per motius X, i estic molt content amb Raül, que no està intervenint per motiu X. Jo crec que els jugadors, pues, els entrenaments s'esforcen, tenen que esforçar-se si cap encara una mica més, perquè nosaltres, pues, bueno, ens basem en el que veiem amb els entrenaments, i clar, evidentment, si un jugador està bé, doncs pues, tampoc...
T'he dit això perquè avui era un partit que feia falta desequilibrar, i avui l'Enric ha desequilibrat.
Sí, sí, bueno, jo crec que tant Enric com Bernat hem apostat avui un sistema amb tres centrals amb carrilers, han fet un desgast físic brutal. Vull dir, al Bernat li han pujat els bessons i l'Enric no, perquè bueno, tenen uns pulmons i tenen tres pulmons, perquè jo a vegades em cansava de veure's córrer. Vull dir, és digne d'admirar l'esperit de superació que han tingut tots els jugadors. Evidentment no m'agrada destacar ningú, però la feina de carriler en un camp com el Moja, amb les dimensions que té, i la veritat que ho han fet de xapó.
Bueno, Rafa, acabo setmana que ve, setmana de dos partits, bueno, d'un partit i mig. Dimecres queden aquests 45 minuts, queda, com vulgarament es diu, remar de la feina.
Sí, partit de 3 punts, el tenim relativament encarrilat, perquè un 2-0 i Guadols és un resultat traicioner, el 2-0 és el resultat que a futbol menys m'agrada, perquè et penses que tens la feina feta i és tot el contrari, psicològicament et relaxes i et fan un gol i t'entren els nervis, et treten els dubtes, i en canvi l'altre pues, agafa autoestima. Imagino que l'Olivella, pues, com es diuen, perdidos aniran al riu, amb el qual sortiran a morir, nosaltres hem de sortir molt fort, treurem l'11 amb més competitiu possible, aquesta setmana serà una setmana una mica típica, entrenarem dilluns, valorarem a veure l'estat físic dels jugadors, perquè jo sé que avui per cops i alguna que altra molèstia, i treurem l'11 amb més competitiu possible, però sense jugar amb el marcador. Nosaltres intentarem guanyar el partit, que després quedem 0-0 i ja tenim l'avantatge del dissabte passat, doncs benvingut serà, que seran els 3 punts, però en cap moment ens tirarem enrere i anirem a perdre temps i a ralentitzar el partit, perquè crec que no en sabem, perquè és una cosa que això t'ho dona l'experiència i l'edat, en la qual no jugarem així, sinó anirem a guanyar, sortir des del principi i apretar-los a dalt, i intentar pues, fer un partit pues, el més curt possible dintre que ells pues, voldran pues, ficar-se al partit. Intentarem nosaltres pues, que passin els minuts i que a mesura que passin els minuts pues, vegin que remuntar el resultat sigui més difícil per ells.
Bé, doncs un punt que es mesurarà probablement en la seva justa mesura no ara, sinó d'aquí unes setmanes, probablement mesos. En qualsevol cas, Toni, tenim ara dimecres.
Sí.
Queden 45 minuts per acabar de rematar la feina, com li deia amb el Rafa.
Sí,
2-0, sí, sí. De moment és un avantatge prou còmode. És aquest resultat que els entrenadors,
no l'agrada
com
ningú.
Deia el Rafa, no els agrada, perquè clar, no. Un gol del rival canvia les tornes,
sí. Sí,
psicològica
sí.
I físicament,
sí.
Però bé, el Sitges ho té bastant bé per acabar guanyant el partit. Vaja, si no hi ha un daltabaix important... Aquest dimecres, recordin, a partir de les 9 a Aiguadols, jugarà amb aquesta segona part del partit. Ara mateix passen 2 minuts de les 5, compte perquè venen partits molt, molt interessants. Ara tinc al cap, per exemple, Toni, el Cubelles-Ribatana.
El dissabte.
D'aquest dissabte, i després, com que els rivals que deixa el Cubelles els agafa el Sitges, tenim un Ribatana-Sitges.
Sí, sí.
El proper desplaçament al Sitges serà el camp de la Joventut Ribatana. Per tant, venen partits d'estar allò molt, molt atents.
Déu-n'hi-do tots quin partit li arriben a la Ribatana, perquè primer té que anar al camp del Cubelles
i després rebre el Sitges.
Sitges.
Sí, sí. Dos grans d'una tacada.
Sí, sí.
En fi, abordem ja la recta final del programa, passant 3 minuts del temps reglamentari, com es diu en aquests casos, però com que estem en temps de descompte, doncs tot s'ho val. Perquè encara hem de parlar d'hoquei patins i d'un partit, Toni, el de divendres a Pinsbens, que no va tenir massa més història que la victòria en si, 7-3 davant el Cambrils, la que va aconseguir el sènior A del Club Patí Subur Sitges. I bé, un partit amb dedicatòria, amb el record del malaurat Ricard Gutiérrez, i bé, 3 punts que consoliden a l'equip com a líder.
Sí, sí, i a més vas veure, es va poder veure una cosa, no? Tot i no jugar bé, tot i no ser un bon partit, la primera part va acabar 2-1 a favor del Club Patí Sitges. A la segona part, quan el Sitges va tenir que apretar doncs, i acabar guanyant holgadament el partit, ho va fer. El que passa que, clar, com era un partit tan fàcil, doncs al jugador li va faltar una miqueta d'això.
Sí, aquell puntet de concentració, aquell puntet d'intensitat que se sap un tant superior que de vegades costa entrar en la dinàmica del mateix partit, però bé, en qualsevol cas, un 7-3 que, com diguem, suposa la vuitena victòria consecutiva, aviat està dit, vuitena victòria consecutiva per als homes de Carles Busquet, un Carles Busquet amb qui parlava el Toni en acabar el partit i recordava precisament doncs, aquesta dedicatòria, aquests tres punts que anaven a la memòria de Ricard Gutiérrez.
Sí, amb el Ricardo ens va entrenar amb mi, en l'Isaac i en el Xavi Guerrero, i avui ho hem parlat ja que estaria bé dedicar-li aquests puntets al Ricardo, que a més sempre venia a veure'ns, i aleshores doncs, que més que buscar aquesta victòria per ell.
Un partit que ha començat molt bé, en res, en un minut dos gols, però després ha costat molt, eh?
Sí, hem començat molt bé, hem tingut després uns minuts de desconcentració, per això hem patit un gol, i la segona part, doncs tant de mateix com al final de la primera, a ratos bé, a ratos malament, al final acabes patint, tot i que hem pogut fer gols, però contra un altre rival, un altre dia, pots pagar-ho car. Llavors és això, concentració. Ara ho hem parlat al vestidor, que està molt bé, però que estigués tan enxufadíssim fins al final.
El que passa que sempre passa això, no? Quan arriba un rival que és penúltim, que té tres punts, clar, el jugador, doncs, el subconscient li treballa d'una altra manera,
sí,
no?
Sí, per molt que diguis en sèrio, al final és això, veus la classificació, veus els gols, i és això, et confies i acabes jugant a un nivell més baix i fa que les coses no vagin bé.
És un partit molt complicat aquests, és el penúltim, però bé, és allò, que aquí no s'ha patit en cap moment, no?, perquè el Club Atlètic ja ha sigut superior, no?, però és allò, que t'agafen una jugada, t'empaten el partit i te compliquen molt, no?
Sí, se't pot complicar, i avui encara que la pista acompanya, que és la nostra, però això et passa també a fora, una pisteta així, i pateixes de... Bueno, ho hem patit ja molts cops, sabem del que parlem.
Sí, però el que passa és que aquest any aquest Club Patí Sitges va embalat, eh?
Sí, bueno, ara mateix portem la mateixa ratxa que l'any passat, així que no vol dir res. Al final, l'any passat, mira, vam perdre dos partits només i no vam pujar. Portem 8-8, aquesta és la línia que volem, i aviam si d'una per totes, que ja toca. A més, hi ha un equip molt maco també aquest any, o sigui que es té que aprofitar.
La diferència de l'any passat, per lo que jo estic veient, Carla, jo no sé si s'aconseguirà o no s'aconseguirà. Si se continua en aquesta línia, potser sí, no? Perquè doncs, té molts números. La diferència és que doncs, ja s'ha jugat amb un dels rivals a batre del Club Patí Sitges i s'ha guanyat aquí. Almenys ja tens alguna cosa més avantatge que l'any passat, que vas perdre la pista del Monjo i tenies que guanyar-lo aquí.
Sí, aquest any els rivals que venen per darrere directes, diguem, entre ells s'estan traient punts, i que no és una lliga de dos equips, sinó que són molts que es volen estar allà dalt, i de moment això hem jugat contra dos directes, els hem guanyat, així que de moment tot a favor, però ja et dic, falta moltíssim, i ara ens queden quatre partits que són precisament equips que venen per sota, o sigui que ojito aquí.
El proper rival és
Cadí, Seu d'Urgell. Després el Picat, Vilaseca i Flix, que són doncs, quart, cinquè, tercer i alguna cosa així. O sigui que ens toca el nostre Turmalet, no?, que se li diu.
Acabar la primera volta amb aquesta diferència seria la pera, no?
Seria la pera. A més, això entre ells també encara tenen que jugar, i aquí és on ens interessa. Aviam si... De moment, cada jornada estem veient resultats que ens afavoreixen, o sigui que... Aviam si nosaltres no guanyem com estem i els altres es van fent mal. Perfecte, seria.
Ja l'última, Carles, a diferència de l'any passat, jo, des de fora, veig més bloc, diferent equip. Aquí, doncs, qualsevol jugador te fa bloc, no? Es veu un equip més compacte.
Sí, també hem fet petits canvis de manera de jugar, i ara amb el sistema aquest juguem tots, ens trobem molt més, tenen més bola, molts atacs durant... podem atacar 5 vegades seguides, recuperem molt ràpid... Estem molt bé, juguem molt bé, falta això, que mantenir la línia aquesta i ja està, aviam.
Doncs això és el que ens comentava en Carles Busquet, tot just després d'acabar amb aquest partit que va acabar, com dèiem, amb victòria 7-3 del sènior del Club Patí Subur Sitges davant el Cambrils. Una jornada que també ens deixa la victòria del sènior B, que ahir es va desfer per 7-2 de la Juneda, aquí a Pinsbens. De moment la classificació continua encapçalada pel Club Patí Sitges amb 24 punts, té a 6 el Riudoms, que en aquesta última jornada va guanyar 4-11 a la pista del Casal d'Espluga, també victòria d'un dels rivals importants aquesta temporada, com és el Vilaseca, que va guanyar 9-4 al Cadí, Cadí que serà el proper desplaçament per als homes de Carles Busquet. Destaquem també del cap de setmana d'hoquei patins la derrota del juvenil, que va perdre ahir a la tarda 3-6 davant el Noia, la victòria en canvi de l'infantil, que es va desfer 8-3 davant el Club Patí Cubelles, i l'empat de l'equip prebenjamí 2-2 davant el Jesuïtes de Sarrià. Són ara mateix les 5:10 de la tarda, hora de deixar-ho. Toni,
molt bé.
Una bona jornada a línies generals.
Molt bona jornada.
Sense cap mena de dubte.
Molt bona jornada.
Doncs ho deixem aquí, com diguem. Avui ens passem una miqueta del temps habitual, però en qualsevol cas l'ocasió s'ho mereixia. Gràcies per la seva confiança. Que vagi molt bé i que acabin de passar una bona tarda de dilluns. Adéu-siau.